Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de Leandro Lamor, de l'Agència F Catalunya, el director de l'Agència F Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
Al Juan Carlos Valero, d'ABC Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos, benvingut també.
Hola, bona tarda.
I ens acompanya la Carme Ayala. Bona tarda, Carme.
Molt bona tarda.
Fa uns moments l'hem escoltat, res, fa 10 minuts, un quart d'hora.
Corrents. El Tiramilles... acabava el programa fa 10 minuts.
El Tiramilles de Cope Catalunya. Catalunya i Andorra, el programa turístic de la nostra emissora. Gràcies, Carme, per compartir aquest programa amb nosaltres. I el convidat d'aquest dissabte, doncs, és una personalitat vinculada al món del turisme, el senyor Jordi William Carnes. Senyor Jordi Williams, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Ell és un polític, jo diria que de llarg recorregut.
Ex-polític.
Ha estat a l'Ajuntament de Barcelona, ha estat també conseller de la Generalitat i ara, doncs, al capdavant de Turisme de Barcelona, que déu-n'hi-do la responsabilitat que és... portar les regnes del que és el turisme a la ciutat de Barcelona. Però abans de parlar de turisme, escolta, el seu segon cognom és anglès, veritat?
Sí, tot i que la gent es pensa que és català, perquè això de Carnes...
Carnes, no?
Podríem catalanitzar-ho, no? Però si l'haig de pronunciar fonèticament d'acord amb el meu pare, seria Jordi William Carnes.
Carnes.
Que és quan el president Maragall, quan em va anomenar conseller, va dir Jordi William Carnes, i tot el mirant amb una cara d'estupefacció, perquè la fonètica...
Quin és aquest fitxatge, no?
És aquesta fonètica que, si ho transcrius literalment i ho transcrius fonèticament, hi ha una... diferència, però bueno. Escolti, per evitar problemes vaig decidir que posàvem Carnes i si
Carnes
no
estalviaven
debats,
no?
Com el que vostè mateix ara
no, escolti, jo m'he fet venir bé el seu segon cognom o el seu primer cognom, que és segon o primer cognom?
Primer
cognom. Aviam, pel tema de les...
El segon
les...
seria Ayats, que és el Ayats, de la meva mare.
Ayats, català, tota la vida.
O com venim del nord de Catalunya.
Val, molt bé, escolti, jo li preguntava el seu primer cognom per al tema de les eleccions a Anglaterra que hi ha cap de setmana. Un anglès com vostè...
jo el que puc dir clar
com ho
és
veu,
que
aviam.
Hi havia un eslògan que deia May ends in June, que traduït seria el maig acaba el juny. No sé si acabarà siguent aquesta la frase,
però
la política de la May no estaria amb el meu esperit.
Ja. Yeah.
Claríssima i explícitament. Dit això, jo crec que tenim un problema amb determinades formulacions que està fent Anglaterra respecte a Anglaterra mateix i respecte a Europa.
Vostè ha votat, per cert, o no, a aquestes eleccions?
Intentem de mantenir la coherència institucional que ens correspon i
molt
per tant fem el que hem de fer.
Molt bé, escolti, aparquem, doncs, si li sembla, el tema d'Anglaterra, deixem-ho aviam què passarà, què haurà passat, no?
No, hi haurà passat, jo crec que hem d'analitzar què fa Anglaterra amb aquesta relació amb Europa.
Yeah. És complicat,
de sortir,
això, eh?
Sortir d'Europa, es pot fer afirmacions com algú ha fet, però Europa i Anglaterra no es poden trencar. Són, jo diria, no 40 o 50 o 60 anys, són segles. Es podem sentir més anglesos o més europeus, o menys anglesos o menys europeus.
I com ho resoldria això? Perquè el trencament sembla que està servit, aviam.
No, miri, Anglaterra,
al final,
una cosa tenen és el pragmatisme. Això la història ha ensenyat. Els anglesos no tenen amics, tenen interessos. Per tant, el que jo crec que s'ha de ser capaç és d'eliminar tota aquesta grandiloquència verbal que ara últimament omplim els mitjans de comunicació. Dret als treballadors, dret a les lleis econòmiques, dret a les transaccions, dret als temes de visats, és a dir, hi ha massa lletra petita que un cop que la terra és de les grans formulacions, tot i els espanyols que viuen aquí, els anglesos que viuen a Espanya, els hi hem de posar més impediments? Els treballadors espanyols que estan visquent a Anglaterra ens han de posar més impediments?
No, això ho tenim tots clar, però clar.
Però això, com que és el sentit comú...
Vas, poses les coses a la votació i passa el que passa.
S'acabarà imposant.
Bueno, aviam, doncs aparquem el tema d'Anglaterra, tornem aquí a Catalunya, a Espanya. Com jo li deia, responsable del turisme de Barcelona, això és un càrrec que queda molt bé, però suposo que també darrere hi ha molts i molts problemes, no? Gestionar tot el que significa el turisme d'una gran ciutat amb l'atractiu que té Barcelona, déu-n'hi-do quins mals de cap, senyor.
Jo crec que hem de saber diferenciar una cosa important. Una cosa és turisme a Barcelona, i un altre és el turisme de Barcelona. El turisme de Barcelona com a institució és un ent que es va crear fa 20 i pico d'anys i escaig, que és la plataforma que en el seu moment l'Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç van decidir de comú acord crear per ajudar a la promoció del turisme. Per tant, és una eina de promoció. Altra cosa és la responsabilitat de la gestió de determinats esdeveniments o activitats que afecten el que podríem dir els efectes del turisme. Per tant, la responsabilitat en temes de dels habitatges, de la mobilitat, de determinades coses, no li correspon a Turisme Barcelona, li correspon a la ciutat. I ho dic perquè Turisme Barcelona és una plataforma que ha d'estar d'acord amb la Cambra de Comerç, ha d'estar d'acord amb la ciutat, amb les seves estratègies de promoció. El que no pot fer, perquè no està objecte, no està en els estatuts i no és la funció de Turisme Barcelona, és el que podríem dir la gestió del turisme. I nosaltres, per tant, fem una eina de promoció, com existeixen a totes les ciutats, els Visit Barcelona, els Visit Londres, el Visit Berlín. Això és el que modestament intentem articular, fer d'acord amb els criteris, en aquest cas, del sector empresarial i del sector públic.
Jo tinc unes xifres aquí apuntades del que representa el turisme per Barcelona. Vostè em confirmarà si estic encertat o equivocat, eh? 14% del producte interior brut de la ciutat de Barcelona, diuen, 120.000 llocs de feina, 300 milions de turistes a l'any.
A veure,
això són paraules majors.
No depèn de què incomputem, perquè el directe podria ser aquest. És veritat que és una activitat econòmica cada vegada que tots reconeixem que és més transversal, perquè hi ha molts actors que no els imputem, però depèn de com els posis, afecta o no avertis que la gent me venga per autopistes, m'afecta o no amb el tema de Celnex que hi hagi no sé quanta gent ve i que utilitza per tant les connexions per internet. Ho dic com a posar dos exemples que poden semblar aparentment perifèrics, no? Per tant, és un factor econòmic molt transversal que va molt més enllà del concepte històric que era hotel o allotjament, restaurant, taxi, etc. Això és obsolet. Això ja és una realitat turística que la mateixa pràctica, la mateixa quotidianitat ha desbordat. Aquesta és una. Llocs de treball, per tant, a conseqüència amb l'altra. Gent que es visita. Bueno, una cosa és la gent que pernocta a Barcelona, per tant, que segons l'Organització Mundial de Turisme, el turista és aquell que dorm fora de casa seva, com a mínim una nit, de la gent que ens visita. I la gent que ve, i per tant els motius pel qual ens visiten poden ser per familiars, per professionals, perquè volen... el motiu del viatge jo crec que a vegades és més ampli del que històricament n'hi va entera. I per tant...
Ja, però saps que Barcelona té un atractiu, té una atracció. Sí. Això, visiti qui visiti, com ho faci...
I, si em permet, i sort que en tenim, no? Dels beneficis que tenim de creació d'empreses, de creació de riquesa, és perquè la gent ha vingut, ens ha vist, i després decideix instal·lar-se a viure aquí i muntar la seva empresa, perquè hi ha molts factors que li fan atractiva la seva estada aquí. Potser estarà un any, dos anys, tres anys, però el factor ha sigut aquest. Per tant, Barcelona és atractiu per molts motius. I, per tant, la gent ens visita per molts motius, també.
Molt bé, obrim micròfon ja a la resta de companys de taula, la Carme, el Juan Carlos, Leandro, vinga, Leandro i Juan Carlos, endavant.
Sí, parlàvem de que Turisme de Barcelona té ja més de 20 anys, no? Es va crear en el seu moment per una mica recollir tot el l'impacte que va suposar els Jocs Olímpics de situar Barcelona en el mapa, però és veritat que l'any 92 no pernoctaven tants turistes a Barcelona, no? En aquest sentit, com ja ha passat més de 25 anys, no? En concret dels Jocs, el model de turisme de Barcelona cal que canviï.
Jo crec que hi ha hagut un model que és el que jo crec que hem de ser capaços de preservar amb totes les millores possibles, que és la col·laboració públic-privada. És a dir, l'Ajuntament, com a responsable, com a garant dels interessos públics, jo crec que ha de ser-hi, i el sector privat també hi ha de ser-hi. Per què? Perquè l'experiència jo crec que ens diu que Catalunya, i Barcelona per tant, si la gent va per separat, el resultat sempre ha sigut més aviat un petit bolet, deixi-m'ho dir en català educat, eh? Per tant, un nyap. El moment en què hem sigut capaços de generar un cert acord social, un cert consens social, hem sumat. Perquè el que no pot fer el sector públic és imposar coses al sector privat i viceversa, el sector privat intentar imposar accions sense obtenir una certa quiescència de consens amb el sector públic. Per tant, jo crec que el resum del model és vàlid, perfeccionat, introduït nous criteris, nous factors, nous elements, noves dimensions. Obvi, perquè la realitat de Barcelona l'any 93 era una, la realitat de Barcelona el 2017 és una altra, eh? La complexitat, els matisos, les sensibilitats són diferents, però la filosofia de fons jo crec que és la que hem de ser capaços de preservar.
Juan Carlos. Sí,
parlava el company del 92, ara el mes que ve farà 25 anys de la inauguració dels Jocs, que va ser el moment en què Barcelona es va col·locar en el mapa mundi, no? A partir d'aquell moment tot el món va reconèixer Barcelona, i ara estem visquent, crec jo, dels fruits d'aquella gran campanya de promoció que van significar els Jocs Olímpics. En aquell moment va ser fruit d'un consens que comentava ara el convidat. Quan arribem a consensuar, som capaços de fer grans coses, però ara sembla ser que el govern de la ciutat, per una ideologia diferent, concep el turisme d'una altra manera. Per tant, el model públic-privat té pals a les rodes, no?
No, jo honestament, a veure, poden haver-hi, si em permet l'expressió, com a la música, és a dir, podíem passar de Vivaldi o de Bach o de Wagner a una cosa més segle XXI, no? Però el que jo crec que Barcelona, en totes les diferències, ja està acceptant, i ho hem viscut també amb un exemple al món de les tecnologies, amb un esdeveniment vinculat a les tecnologies. Barcelona, ens agradi o no s'agradi, ja és una ciutat turística. El que hem de ser capaços és de gestionar aquesta realitat i gestionar les avantatges i també gestionar les dificultats. Aquest és el repte. Llavors, això es pot fer solament des d'una perspectiva pública o solament des d'una perspectiva privada? No. I per tant, aquesta col·laboració públic-privada, que també ha servit per l'èxit, també ha de ser capaç d'ajudar a gestionar les dificultats, en termes de ser capaços de buscar aquells elements de promoció, aquells elements de gestió. És a dir, el que algú planteja, diu, escolti, Barcelona, aquest barri és meu. Perdó? Això és un argument una mica complicat d'explicar.
No, però això passa, senyor.
Sí, però jo només dic que aquest és un argument una mica complicat d'explicar, perquè l'extrapolació d'aquest fil, o arrencant aquest fil fins al màxim, ens podríem trobar amb argumentaris complexes o situacions d'argumentaris que estem visquent en altres territoris i en altres indrets amb una altra dimensió. El que sí que és veritat, que aquest és el debat que jo crec que no hem fet, o no hem obert, o no encara hem encarat, és el debat que jo crec que té Barcelona, i també, si em permet, d'alguna altra ciutat europea i també espanyola, és el debat de l'ús de l'espai públic. I per tant, els drets i deures que la gent té sobre aquest ús de l'espai públic. Si algú es pensa que vindrà menys gent, jo crec que estem enganyant la població, perquè el fet de viatjar és un fet mundial. No viatjarà menys gent, viatjarà més gent al món. El transport, la mobilitat és una cosa no menor. Cada vegada la gent viatja més, és un dret, és una conquesta social, democràtica. Vull viatjar per veure els meus amics, per veure un partit de futbol,
i ens agrada viatjar a la gent,
per veure un museu, per veure... Això passarà. La pregunta és, quan vaig en aquell indret, aquella ciutat, aquell país, què faig? Em comporto com a casa meva? Respecto la cultura d'aquell país? Respecto les normes de convivència d'aquell país? O faig com si arribo a aquella ciutat i campi qui pugui? Aquest jo crec que és el debat que hem de ser capaços, perquè el gran problema de la ciutat de Barcelona no és d'acceptar o no, és un problema de convivència, d'acceptar legalitats i d'acceptar, per tant, el respecte dels altres. Jo vull dormir. Vull dir, per què m'han de prohibir dormir a les 11 del vespre a casa meva en normalitat, si l'endemà m'haig de llevar a les 7 o a les 6 i mitja? Això és el que jo crec que molta gent s'emprenya.
És el debat de la convivència, no? La convivència entre el ciutadà i el turista, no? Però això és un...
Però fixi-s'hi que
aquest... És difícil de lligar, perquè el turista ve a passar-s'ho bé.
Però deixi'm que li admeti, jo per feina, per història,
jo he vist passar-s'ho bé per alguns és disbauxa total.
No, i aquest és el tema que crec que hem de ser capaços d'explicar. És a dir, jo he viatjat a molts llocs del món i m'ho he passat molt bé a molts països. Però jo sé, per exemple, i posarem un exemple que ja no és estrictament europeu. Abans vostè m'esmentava Anglaterra. Jo sé que l'última cervesa en un pub anglès se serveix a les 9 del vespre. Surt un senyor, toca una campaneta, last order. L'última comanda.
Això aquí és impossible.
Bueno, però vull dir que hi ha usos i costums.
A les 9 de la nit.
Vale, però vinc a dir...
Comencem a sopar a les 9 de la nit, si
sí, sopem. Bueno, però em refereixo a això. Si jo tinc com a ús i costum que la darrera comanda en termes de beguda alcohòlica és a les 11 del vespre, a casa nostra, i no dic a Barcelona, eh? Catalunya, Espanya, a les 11 del vespre entres al restaurant, eh? Doncs aquí tenim una contradicció. En termes d'ús de l'espai públic. Perquè clar, quan surtis X hores i aniràs com amb el papa anglès, a Anglaterra cantaríem no sé quina cançó, ja no poso d'exemples per no crear ser políticament incorrecte, aquí no tampoc dic cap cançó per no ser políticament incorrecte. Però clar, el problema és que aleshores si surts amb un pub i potser no hi ha ningú, no molestes a ningú, però aquí potser molestem uns veïns. I ara aquests són els elements que hem de ser conscients de què fem això. Aquí ningú prohibirà que a les 11 pugui anar a sopar, perquè és la nostra cultura i és el Mediterrani, per tant siguem conscients d'això. Ara, potser hem de fer la pràctica i la pedagogia de que la gent que va a sopar a les 11 quan surti, ha de saber, li hem d'explicar que aquell carrer a dalt hi ha gent que dorm i per tant, tot el dret a anar a sopar, tot el dret a beure, però tota l'exigència a que no foti crics i no foti abramar pel mig del carrer. Són les dues bandes, eh? Mm-hmm.
Carme, com ho veus? Bé, el dibuix que fa el senyor Jordi Vinyes està molt bé, però
la veritat és que darrerament
la Constitució... De la teoria a la pràctica...
La veig amb una certa contradicció, darrerament. Però Barcelona és en aquests moments la ciutat que més s'està estudiant aquesta gestió del turisme del món, probablement, per totes aquestes qüestions que han passat. I em permetrà que jo, que no sóc gent sospitosa, que no està a prop del turisme, posi damunt de la taula algunes qüestions que, tot i que tenen que veure amb la gestió, també tenen que veure amb la promoció, com pot ser, doncs, per exemple, aquesta demanda dels hotelers respecte a l'Ajuntament de Barcelona, com pot ser aquesta convivència que la ciutat per alguna raó està perdent amb el turista, i sobretot les publicacions de determinats mitjans estrangers que diuen que Barcelona no vol rebre turistes. Vagi per endavant, que jo penso que, com vostè molt bé ha dit abans, els turistes no deixaran de venir.
No, jo crec que ha comentat diverses coses. Primera, jo crec que estem visquent, no solament a Barcelona, sinó al conjunt d'Europa, i si em permet, també amb altres indrets, la primera que podíem dir debat del que podíem dir gestió del turisme urbà. Hem tingut des dels anys 50 diferents debats sobre el turisme de sol i platja, de la capacitat, el model, i la primera debat en fondo, i per tant no li afecta solament a Barcelona, jo li podia posar 7 o 8 exemples de ciutats europees que estan tenint el mateix debat que té Barcelona. I és lícit i és lògic, és a dir, el problema de la saturació, el problema de la mobilitat, el problema dels efectes que té sobre determinats impactes immobiliaris, això està passant a diferents ciutats d'Europa. Berlín, Amsterdam, Londres, París, Dubrovnik, Múnich... Això està... Per què? Perquè és un efecte que està tenint, és similar. Primer. Segona, quan vostè em diu quina és la repercussió que això pot tindre en la quotidianitat. Bueno, jo crec que aquí el que hem de ser capaços, a part de dir, perquè algú podria dir mal de mucho consuelo de tontos, no? Per tant, bueno. Constatar que aquest no és un problema específic de Barcelona, el que hem de ser capaços és de buscar quines són les solucions. Jo crec que hi ha temes de solucions que estan fent també les diferents ciutats, i per tant Barcelona també ha començat, temes de ticketing, és a dir, evitar cues i per tant ocupació de via pública. Jo crec que és una cosa que l'Ajuntament ja en l'època d'en Trias i l'actual govern de Colau ja ha començat, és a dir, la imatge de les cues a la seva família, la imatge de cues a determinats indrets, i per tant la saturació, l'ocupació de la via pública és una. Dos, tots els temes de mobilitat que l'Ajuntament està implantant respecte als temes dels autocars, i per tant la circulació, jo crec que és un altre exemple. Tres, és tots els temes de legalitat respecte a l'allotjament il·legal, digue-li com vulguis. Jo crec que són tres exemples que provoquen neguit i preocupació. Jo crec que aquests han de ser capaços de fer front. Que hi ha més elements que estan més enllà d'aquests debats? Seguríssim. Una, constatar i acceptar que el tema del turisme no anirà menys. Que la gent, si em permet, la paraula turista genera una aproximació pejorativa. És el que alguns diuen. Però el viatjar, deixi-li posar un estadi que tothom m'acceptarà, això no és un fenomen que anirà menys. El viatge és un fenomen mundial. El que fa l'avió per anar a veure els teus amics, per anar al metge, per veure un partit de futbol, això no es reduirà, eh?
L'altre dia, senyor Cardosa, se celebrava a Barcelona un festival, Festival Vilamont, crec exactament que es deia, que un del discurs d'aquest festival era justament que s'havia d'estalviar carrosser i no s'havia de viatjar pel món ni fer llargues distàncies.
I van fer un congrés, i va venir gent de tot el món. Perquè també hi ha un perfil, perquè també comença a haver un perfil de gent que vol viatjar sense ser reconegut formalment com a turista.
No, que caldrà veure qui viatja, a qui li tocarà la rifa.
No, però vinc a dir que criteri, en aquest criteri de la singularització, la personalització, és veritat que ha aparegut un perfil de gent que diu no, jo no vull ser turista. Bueno, pues, escolti, el tret de l'estadística oficial. Però vostè ha dormit a casa fora del seu allotjament habitual? Sí. No sé què, diu, miri, legalment, tècnicament, vostè és un turista. Una cosa és que vostè no s'ha volgut considerar un turista. Que és un altre debat. Per tant, jo crec que hi ha debats ara. Per tant, si vols, algú us està utilitzant, ha manipulat la paraula turista. Però el fet del viatjar, i si em permet, per això li vaig a aquesta gràcia, això no anirà menys. I per tant, jo crec que aquesta és una realitat que hem d'assumir. Si vostè mira la projecció que està fent les Nacions Unides en els propers 20 anys, ja no me'n vaig a final de... És que ara tenim 1.180. Ara passarem a 1.300. Estem creixent a 43 milions de ciutadans en el món que estan utilitzant el transport, avió, cotxe, tren, barco, per anar a un altre indret. Quanta gent a Catalunya viatja i se'n va de vacances, va a veure el seu familiar, va a estudiar els cap de setmana o entre setmana?
I aquí hi ha el debat també, quin tipus de turisme vol i necessita la ciutat de Barcelona en aquests instants.
Sí, però...
Miri, perquè clar, vull dir...
deixa que li posi un exemple, això és molt perillós, perquè...
A vegades també tenim, o es té la imatge de que Barcelona últimament té un turisme de soroll i d'alcohol.
Sí. Sí, però honestament, jo crec que sí.
Turisme de borratxa.
Bueno,
sí, però jo aquest debat, que alguna vegada
surt d'alguns mitjans de
comunicació i alguna foto, jo li podria dir, aquest és... jo crec que aquesta ciutat mai ho ha volgut, aquesta ciutat mai ho ha promocionat. Això no vol dir que no tingui situacions que t'incomodin. Però aquest és una ciutat que ha promocionat això? No.
No.
És reconegut internacionalment això? No. Què ens passa? Malauradament, sí. Volem la ciutat que tingui carteristes? No. En tenim situacions d'aquestes? Sí. Hem de lluitar contra? Sí. Vull dir, no agafem de situacions que poden passar i que hem de lluitar en contra per fer la imatge global. Per tant, és dir, la ciutat és una ciutat insegura? No. Que tenim situacions de carterisme? Sí. Per tant, la ciutat de Barcelona és una ciutat insegura? No. Vull dir, per marxar els criteris, perquè si no, al final... sense voler ens tirem tiros a nosaltres mateixos als propis peus. Escolti, no ens equivoquem.
És una ciutat que és tolerant cap als ocupes i als manteros, per exemple.
Però fixi't que nosaltres mateixos tenim una cultura respecte al civisme, a la tolerància, i això ens permet de determinada forma, actitud respecte a la forma de viure. Jo me'n recordo debats fa molts anys sobre el civisme, i me'n recordo fa molts anys un debat sobre determinada gent que anava en determinats espais de transport públic nua. La normativa del civisme vigent a la ciutat de Barcelona no exclou que un pugui anar nu. El que li diu és que si jo em sento en un seient d'un transport públic, haig de poder portar una tovallola. Matís és no menor a la sutilitat d'aquesta normativa.
Encara és vigent aquesta normativa?
Sí. Per tant, jo no estic excloent que un pugui anar nu pel carrer. El que li faré una sanció, i si utilitza un seient...
Sense tovallola.
Sense tovallola. Ho dic perquè en remeto a un debat de fa quasi 10 anys. Per tant, això ja deia el debat dels drets i usos que com a ciutat volem tindre. Per tant...
De tota manera, Turisme de Barcelona, que té permanent informació dels visitants que arriben a la ciutat a través de les vostres oficines i amb enquestes... Vosaltres heu detectat si el turista que arriba a Barcelona li ha arribat aquest debat sobre la turismofòbia, de que no som, se senten no ben rebuts, o no tan ben rebuts com abans?
Jo m'he posat, si un mira la premsa anglesa l'any 2008, Ho dic perquè tampoc estem parlant del Pleistoceno, eh? 2008 és abans d'ahir. I mira els, la premsa anglesa, allò que fèiem la referència, el que sortia a la premsa anglesa 2008-2009 era el pickpocket, el carterista. Això ha deixat que fer que la gent vingués? No. Que no vol dir que la ciutat, des d'aquest temps, ha fet les mesures, ha pres les gestions per mitigar aquest efecte. L'hem reduït al 100%? No. Hem reduït l'impacte? Sí. Per tant, jo sé que en aquest moment, i és lícit, jo diria, en part aquesta ciutat té una actitud i una capacitat i una consciència de ser hipercrítics amb nosaltres mateixos. Per tant, aquí som de les ciutats que potser tenim el debat més alt sobre els usos d'un espai públic. Però com que l'espai és molt petit, tothom opinem què hem de fer en aquella plaça. Ara que tenim el debat, per això li remetia abans el debat sobre l'espai públic, i qui l'utilitza? El veí, obvi. Però dins del veí tindràs el senyor gran, el jove, la família, ara tenim el debat dels gossos, etc. I ha de passar per escut
un turista.
Un senyor que es diu turista, o que l'anomenem turista. És el mateix debat que tenim el cotxe, la bicicleta, la moto, el vianant. I per tant és una ciutat que li encanta, ho fem, ens preocupa els debats sobre l'ús de l'espai públic. I ara ens ha aparegut un nou actor que es diu ciutadà anomenat turista, que a més resulta que li fem pagar una taxa turística. I dice, me haces pagar, yo quiero también opinar, yo quiero unos derechos. I em sembla lícit que tinguem aquest debat i em sembla bo que tinguem aquest debat. Però no el criminalitzem, no l'estigmatitzem. Perquè jo crec que aquí sí que ens equivocaríem de llarg pel mateix que jo deia abans.
Valero, digue'm.
Sí, no, la tassa turística que acaba de treure vostè, bueno, no és una tassa, és un impost, no?
Sí, correcte, correcte.
I aquest impost què es fa? Perquè jo he escoltat molts alcaldes i alcaldesses dir, escolti'm, que reverteixen en el meu municipi, perquè ja es cobra molt, per exemple, l'Hospitalet, no? Sí. Que és una ciutat... No,
jo crec que s'ha d'explicar l'origen i la gènesis d'aquest impost. És un impost, no sé si l'any 2012 i escaig, el govern de la Generalitat en aquell moment planteja, els motius poden ser els que siguin, generar un impost sobre l'estada del visitant als diferents indrets de Catalunya. És el que s'anomena, mal anomenat, tassa turística, perquè és un impost, ho dic per clarificar el concepte. És un impost que marca la Generalitat de Catalunya, del qual fins fa poques setmanes, perquè el Parlament de Catalunya ha modificat el criteri, els ajuntaments rebien el 30% del que es recaptava en el seu territori i el 70% s'ho quedava a la Generalitat. Després de l'últim debat del pressupost de la Generalitat de Catalunya, això s'ha modificat i la Generalitat rebrà el 50% i els municipis el 50%. Hi ha una tralleta petita pels municipis petits a nivell de Catalunya que pot anar als consells comarcals en alguns llocs, etc. Però per tant el territori, el món local ha de poder recaptar, ha de revertir sobre el territori el 50%. El que la llei diu és que fins a aquests diners recaptats han de servir per la promoció. És veritat que la Generalitat ha anat desenvolupant el concepte de promoció, té diferents excepcions, és a dir, infraestructura turística, és a dir, hi ha la paraula promoció té diferents aproximacions. Jo crec que honestament ha servit, està servint perquè Catalunya pugui fer una millor promoció, està servint i ha servit perquè alguns ajuntaments puguin fer algunes inversions de millora de determinats espais d'ús públic més intens per a aquells visitants. Per tant, jo diria que en general el grau d'ús d'aquesta partida i d'aquests diners, jo crec que en general, sempre pot haver-hi un debat específic en una situació, jo crec que en general està sent adequat. Sempre hi haurà dit l'alcalde que dirà que lo quiere decir una cosa i el gremi de restauració de no sé què dirà que haurien de destinar una mica.
Molt bé, esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Leandro Lamor, la Carme Ayala, el Juan Carlos Valero, el convidat d'avui, el senyor Jordi William Carnes, que és responsable, director general de Turisme de Barcelona, parlant de turisme, parlant de, bueno, d'un debat interessantíssim, que és un dels sectors que més diners deixa i que més, en fi, que més projecció dona, no només a Barcelona, sinó a Catalunya en global. Volia preguntar al Leandro, doncs vinga, endavant.
Sí, una qüestió que està molt, molt propera, que són les vacances d'estiu. Volia saber si Turisme de Barcelona està més, menys o igual de preocupat amb el tema de la fluïdesa dels controls de passatgers a l'aeroport de Barcelona, no? Després de la
no, jo diria, honestament, potser fa 15 dies tenim preocupació, però també diria que les mesures que s'estan implementant ens haurien de fer que no ens haguéssim de preocupar. És a dir, tots hem de tindre un ull, un estat d'alerta, però jo crec que les mesures que està implementant, tant en termes tecnològics, i per tant de verificació, d'eines de verificació, com de recursos humans, per tant jo crec que hi ha dos nivells, un de capacitació tècnica i un altre de recursos humans, s'estan implementant. I jo vaig tindre la situació la setmana passada, el divendres passat, de tornar per un país no Schengen, i crec que vaig estar per la part de verificació de passaport electrònic 3 minuts, és a dir, si hi havia cua eren 10, per tant jo diria que en el moment que un amplia la possibilitat de fer el control de passaport aquest mecanitzat que pugui ser de visualització.
Sí, però si vostè va a la terminal la T2, l'antiga terminal de l'aeroport, que és on operen la majoria de...
Bueno,
de
jo, també, jo venia un low cost versió Europa per la T1 en aquest
cas. Però la T2, jo la setmana passada vaig tornar d'un
país no Schengen. Per això dic,
és que només hi ha 3 cabines, per dir, és un embut.
Per això jo li deia
que hi ha 3 o 4 avions, de 180 persones cada avió, clar.
Tota la raó. Jo crec que aquí hi ha dos temes. Una, de recursos tecnològics i per tant de capacitat de que hi hagi
de
més
aport, no?
De capacitat d'espais que el passaport te'l pugui fer el lector òptic i per tant discutir, i això ja tenim. Jo ara sempre que vinc no Schengen intento anar allà perquè m'estalvio cues. És veritat que és un tema que a la mesura que la gent va fent la renovació del passaport això ja és automàtic i per tant això encara recorrirà 4 o 5 anys, no tothom es fa el passaport nou per aquest tema, i per tant, quan un viatge se'l troba, dos, i també recursos humans. Jo diria que la T1 està veient millores, la T2 jo crec que encara té un cert recorregut. Sí, deixi'm ser justos també, és veritat que a vegades implementar, tu pots decidir que ho fas, però que a vegades no és mañanágase, perquè els recorreguts, concursos, la capacitació de contractació, les obres a vegades d'adequació d'aquella instal·lació en l'indret que estan no són automàtics.
Costa. Carme.
Sí, Turisme Barcelona ha creat un protocol per mesurar el grau de sostenibilitat de les empreses del sector turístic amb 5 eixos, jo penso que bastant importants i fonamentals per tots els turistes i pels que no ho som a la nostra ciutat. M'agradaria una mica en aquest any de la sostenibilitat argumentar aquest protocol.
No, jo diria dues coses. A veure, oblidem-se dels anys, perquè jo cada vegada això és una mica allò, l'eslògan. Jo crec que Turisme Barcelona fa molts anys, abans que sorgués, volgué inclús adherir-se a tota la certificació de turisme sostenible. Jo crec que el turisme sostenible no és un eslògan, és una pràctica quotidiana de, primera, el propi sector, i per tant que les empreses visualitzen, veuen que adoptar determinades pràctiques els és un benefici, no per eslògan, inclús jo diria per tema de costos. Jo crec que l'experiència que sortia l'altre dia amb motiu d'aquest debat que estem tenint als Estats Units, hi havia un activista que deia, escolti, no és qüestió de fer por, és qüestió de convèncer la gent que tindre una política i una actitud i unes accions en favor de la sostenibilitat no és perquè t'espanto que el món s'acabarà, sinó perquè et convenço de que això és millor per tu. I per tant, empresarialment, jo crec que l'argument és dir, escolti, si jo estalvio amb això, amb això, amb això, al final la meva compta de resultats també és millor. Que també serveix no solament per la meva compta de resultats, sinó pel conjunt de la ciutat i pel conjunt del país. I aquest és un canvi, jo diria, de filosofia d'aproximació a determinats problemes. I per tant, no és tant una aproximació, si se'n permet, ideològica, sinó quotidiana. Temes de menjar, temes de mobiliari, temes de transport, temes d'energia... És a dir, hi ha tot un decodificador de coses que el que tradueixes quotidianament hi ha molta gent que li surt a compte. I per tant, diries, hi ha molta acció, sí. Hi ha poca màrqueting, potser sí. perquè és veritat que potser el que ens cal és que moltes empreses entenguin o vegin o visualitzin en primera persona del seu col·lectiu, que dir que aposten per això també els hi surt a compte, els hi deixa un plus de valor afegit. Jo diria que hi ha més gent de la que la gent es pensa que està fent aquestes pràctiques, però per diferents raons, no, tampoc hi ha molta gent que no ho explica. Aquest és un problema a vegades, perquè a vegades està associat a una certa encara poc prestigi.
Jo li parlava abans de la quantitat de turistes que visiten Barcelona en concret. El nivell de visitants pot incrementar-se? El nivell de turistes pot créixer? I quin perfil de turista li interessa a la ciutat de Barcelona?
Jo crec que hi ha dues dades. Una, aquests increments que estem tinguent aquests dos o tres anys, si em permeten, no són normals. Deixi'm dir, el normal és estar creixent el 2 o 3%, que és la mitja que té de creixement en aquest moment el conjunt de la Unió Europea. Per què estem creixent tant?
A quin nivell estem creixent, perdó?
Ara estem, el conjunt d'Espanya, Barcelona, Catalunya, estem entre el 8, 11, 12%, és a dir, és una franja molt alta. Per què? Perquè ens hem esdevingut un destí refugi. Barcelona, Catalunya, Espanya és un destí refugi. Si un mira el context que està al Mediterrani, i si mira el context que estem en el conjunt de la Unió Europea, i em remeto desgraciadament o disjuntadament als esdeveniments dels últims dies, doncs tenim desgraciadament el que tenim. Per tant, que això també 24 hores pot canviar, eh? És a dir, aquesta conversa que tenim en aquest moment, i espero per tant que no es produeixi mai i que no sigui aquest el motiu d'aquesta conversa, però...
Dilluns pot ser diferent.
Clar, o dintre de mitja hora,
sí.
Perquè jo crec que estem en un context molt volàtil, que ens estem beneficiant, però al igual que ens estem beneficiant, demà ens podem sentir ridicats. Si vostè mira les dades de París o les dades de Londres, són les que són. Jo tinc la certesa que no em passarà? No, i més veient el perfil de determinades actuacions en els darrers temps. Per tant, estem sotmesos amb una provisionalitat, si em permetes. Que ens estem beneficiant en aquest moment? Sí. Però això és una línia infinita? No.
Sí.
Per tant, el normal és estar en un 2-3%, no el 8 o 9%.
No. La segona part de la pregunta, quin tipus de turista o de turisme sí, li interessa captar?
A veure, jo crec que Barcelona ha anat optant.
Hi ha molt tipus de turisme, no?
Jo crec que hem anat optant.
Hi ha molts models.
Sí, però jo crec que hem anat optant, malgrat algun comentari que vostès mateixos en feien respecte a alguna situació indesitjada, respecte a l'alcohol, etc. Jo crec que hem de buscar una persona, jo diria, d'un perfil que jo diria un cert perfil que camina entre el model del negoci, és a dir, aquella persona que ve per un congrés, una convenció i que per tant acaba establint-se, aquest és un perfil que històricament Barcelona ha fet. Li recordo el famós eslògan de fa 30 anys, Barcelona, ciutat de fèries i congressos, coses històriques, mític. Però a part d'aquest referent, jo crec que després hem anat desenvolupant tot un perfil vinculat al que podríem dir turisme familiar. Gent que ve amb la seva parella, amb la seva família, i que ve o ve per visitar museus, o ve per un esdeveniment esportiu, o ve per un tema de salut, o ve per un motiu simplement per passejar. És a dir, els perfils per als quals la gent ens ve, històricament n'hi havia dos: o vacances o negoci. I ara hi ha un tercer perfil, que és motius personals. I en uns quants anys aquest motiu personal s'anirà incrementant. O sigui, quanta gent ens ve a veure un partit del Barça? I tant de bo també sigui per l'Espanyol.
I el Girona.
I el Girona, exacte. Perquè si la gent ve al Girona, i té raó vostè, utilitzarà l'AVE. Molts. Perquè el Girona també té com a sponsor darrere un tal Manchester City, és a dir, aquí expliquem-ho tot amb prudència.
I que aterren avions a
Girona. Aterren avions a Girona i aterren avions a Barcelona. Per tant, això passarà, i està passant. Quanta gent ens ha vingut per al Primavera Sound?
Sí. Per les festes de Gràcia.
Per les festes. Quanta gent ens ve a vegades per un partit de la Champions? Quanta gent ens ve per algun esdeveniment? Ja no dic el Mobile, que és el típic, el prototípic, el famós. No, per això l'he posat fa uns dies al Primavera Sound.
Sí, sí.
Per tant, això és la gent que ara viatja pel món. Quanta gent va a una ciutat per veure aquella exposició, aquell concert?
Hi ha un marc de turisme que a vegades, i perdona Juan Carlos, que no està, jo diria que ben considerat, que és el turisme de salut.
Bueno, perquè jo crec que aquí tenim un debat en el nostre país.
És un tipus de turisme que...
No, però jo crec que hi ha dues paraules. Jo crec que una, la paraula turista, encaixa malament en aquesta formulació.
Visitant?
Bueno, jo crec que és gent que necessita, per la seva situació personal, una atenció mèdica que en el seu país d'origen no té. Punt. I per tant, li podem donar en el conjunt del marc sanitari espanyol, com se li dona també en el conjunt del marc sanitari d'altres països. I això està passant. Llavors aquí jo crec que el debat a vegades el tenim si aquest tractament està en el marc de la salut pública o la salut privada. I per tant com es financia aquest tractament. Però que hi ha un tracte, per tant jo crec que la paraula turista està mal ubicada
situada
en aquest context, però que hi ha gent que ens veu, visualitza Barcelona, Espanya o com un referent d'excel·lència sanitària, jo crec que és cert. Jo crec que ens hem de sentir cofois amb aquesta realitat. És a dir, aquí hi ha una cosa que jo crec que m'ha explicat poc. Barcelona és una de les ciutats que és més seu d'activitat de congressos i convencions en el tema sanitari. I això ens hem sentit afalagats. Això té una conseqüència positiva, que és molta gent, gent jove, gent que porta ja uns quants anys a la carrera professional, pot presentar el seu treball de recerca, la seva tesi, la seva recerca en aquests congressos. Per què? Perquè una cosa és anar a Barcelona i explicar aquella ponència, aquell escrit, i una altra anar-se'n a Londres, a París, el que sigui. El cost no és el mateix. Això fa que Barcelona, Catalunya, sigui la quarta regió en publicacions científiques en el conjunt de la Unió Europea. Poca broma amb aquest detall. Per tant, per molts motius ens hem convertit en una regió referent amb el tema recerca sanitària científica. Això que fa? Que al mateix temps, i per això també explica i motiva aquesta candidatura de l'Agència Europea de Medicaments. I tot va lligat. Llavors, per tant, que Barcelona també acull, recull, hostatge a gent que diu aquest metge en un tema d'oncologia, aquest metge en temes de traumatologia, aquest metge en temes... És la seqüència lògica.
Hi veu possibilitats que Barcelona sigui la seu o què?
Miri, jo diria... Fem la feina i cantem poc fins que no tinguem el sac atat i ben lligat.
Molt bé.
Si Valero, sí, ara sí, perdona, sí, eh?
No.
I la Carme després.
Sí, vostè ha comentat, i ja m'ha vingut la idea, de que Barcelona és molt més.
Sí.
Hi ha un eslògan,
sí,
diguéssim, la demarcació de la província de Barcelona.
Correcte.
Que Barcelona és molt més, i de fet ho és. Vull dir, la gent ve... ve a Barcelona i potser s'allotja en un hotel de Castelldefels o d'Hospitalet i això és Barcelona, perquè acaba d'aterrar al costat, no? M'entén, no?
Sí, miri.
També la promoció es fa així?
Sí.
Sí? Hi ha col·laboració?
Sí, moltíssima. Expliqui, miri, li poso un exemple. Nosaltres cada... un exemple per explicar-ho. Vostè quan surt al camp del Barça, depèn d'on agafa el metro, ja no està a Barcelona, està a Hospitalet. Sí. La parada de metro a Collblanc
sí.
Ja no és de Barcelona, és d'Hospitalet. Ho dic per... i a vegades ens fem escolti, si vostè va al camp del Barça depèn de per on entri o on surti i no ha entrat a sortir per Barcelona, ha entrat per l'Hospitalet. Primera referència explícita. Segona, per tant, nosaltres estem acostumats a tindre una dimensió de territori molt, molt directa. Quant temps tardes a anar en aquest moment al Museu Dalí de Figueres? Amb l'AVE? 45 minuts?
50.
Li admeto l'esmena
de 5 minuts. No, perdona, el volia
dir. No, segur. És a dir, segur que ens arriba...
Girona són 40.
I Figuera 50, perfecte. Quant temps tardem a anar a PortAventura, Montserrat? És a dir, nosaltres tenim la cultura de que la distància el comptàvem en quilòmetres amb uns certs paràmetres. I ara les distàncies estan en funció de com és aquell recorregut. Si és en tren, si és en cotxe... i si el cotxe és amb autovia, per carretera, és a dir, la distància ha canviat. Quant temps tardes a travessar Mumbai o Xangai? Quant temps tardes anem des de Zona Franca al Vall d'Hebron? Depèn de com tardem el mateix, un dia d'aquells d'embussos nostrats ens cantarem allò els segadors i la Santa Espina i alguna cosa més.
Surs de les 9 del matí i arribes a les 9 de la nit, eh?
No, és això, però podem fer algun renec, que diríem vulgarment.
La cooperació
que hem fet, nosaltres vam fer l'any 2008 2009 un primer acord Diputació Barcelona, Turisme Barcelona. Què hem fet ara? Jo crec que en aquest moment, i crec que d'acord també amb l'Ajuntament, hem volgut implantar, desenvolupar el concepte de Barcelona és molt més. Abans hi posava l'exemple del Barça, però li posava l'exemple, tot el tema de les vinyes. Barcelona té a 15-20 minuts el tema de l'illa. Jo he estat a vinyes que des d'aquella vinya estava allà a Barcelona. Ara oblidem-nos de l'embús, eh? I per tant deixem el debat de l'embús. A un quart d'hora. A 20 o 25 minuts tinc el Penedès. A 45 tinc el Bages. Ja no dic el que anomenen denominació Catalunya, perquè és una mica més complex en termes vitivinícoles. Però això què està? Quan dic això, tinc el mar. Jo tinc la platja de Barcelona, però tinc les de Castelldefels, tinc les de Badalona, tinc les del Maresme, tinc les del Garraf. Senderisme. Sí, consta que la Diputació està fent...
Queda molt per explicar i molt per dir, però el que no queda és temps. El que no queda és temps.
El que no queda és temps.
Jo no sé el que haig de fer és convidar-lo al Tiramilles i que vingui un dia i ens
expliqui. Feta aquesta falca de la Carme Llara, doncs hem de posar el punt i final al programa d'aquest dissabte. Jordi William Carles, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquest dissabte. Bona tarda. Gràcies, Leandro Lamor, Carme Llara, Juan Carlos Valero. Tornem dissabte que ve, com sempre, al Converses Cadena Cope Catalunya Andorra, des del restaurant de l'Eurostar Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.